El dimecres 25 i el diumenge 29 la cartilla. I emporta l'escombra de vapor per només 99 euros amb 90 i sense cupons. Amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Ràdio Estel.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa, l'edició 623 d'avui dissabte 28 de setembre. Sigueu benvinguts en aquest temps de ràdio dedicat a les activitats subaquàtiques des d'ara i fins les 11 en punt del matí, amb diferents protagonistes que us avancem ara mateix. Protagonistes i temàtiques, eh? El primer d'ells, el Fran Gómez, qui és el responsable del centre Pistis Diving de Sant Feliu de Guíxols. Anirem fins a la localitat del Baix Empordà en uns instants per parlar de la propera edició de la neteja del fons marí que celebra el proper diumenge 6 d'octubre. Eh? Una neteja que espero que tots vosaltres, que estic convençut que teniu una consciència medioambiental important, doncs hi participeu. Eh? Repetim. El proper diumenge 6 d'octubre es celebra aquesta neteja del fons marí a Sant Feliu de Guíxols. En parlem en uns instants. La previsió meteorològica per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge, amb especial atenció en l'estat del mar. També formarà part de la temàtica d'aquest programa, com també rebrem aquí en els estudis de Ràdio Estel el Pere Forés i la Carme Parareda. La Carme Parareda és sòcia fundadora i directora d'operacions del projecte Ictineu 3. I el Pere Forés és el soci fundador i, en aquest cas, el director de la construcció. Estem parlant d'un submarí, el primer submarí d'investigació català. Està ja pràcticament enllestit. Avui en parlarem amb una interessant tertúlia en la que també, per cert, hem convidat a l'Eduard Ametlla, que té un paper, jo diria, destacable en aquest projecte, en aquesta darrera etapa del projecte. Parlarem al llarg del programa, doncs, amb la Carme Parareda, el Pere Forest i l'Eduard Ametlla. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, que avui baixarà fins a profunditats de 1.200 metres. És la profunditat que pot baixar aquest submarí que ja pràcticament està enllestit. De seguida parlarem d'aquests temes. Abans, les salutacions cordials del Toni Huguet, del Mario Ramírez, de qui us parla Miquel Mercadal. Molt bon dia. Benvinguts. Comencem.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un lloc emblemàtic de Catalunya. Una badia espectacular i un restaurant immillorable. Restaurant Rafes, el veritable peix fresc de la Costa Brava. Una cuina sincera, honesta i de qualitat. El peix sortit de l'aigua. Restaurant Rafes, carrer Sant Sebastià, número 56 de Roses, Girona. Telèfon 972-254-003. Restaurant Rafes, del mar a la taula.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira, mira! Mira per sota.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Distribuïdor oficial d'Estil, Honda i els tractors Kubota i Ferrari. Sebastià Sabater, servei tècnic propi. El prestigi de l'experiència al servei del sector. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal d'Empordà, 972-6404-72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu.
A tota costa.
No et puc donar res fora d'amor, baby.
Bueno, pues arranca esta edición de A Toda Costa. Lo decíamos hace unos instantes en nuestro avance de temas. Hoy la actualidad manda y es que en una semana y un día, exactamente el próximo domingo, 6 de octubre, se lleva a cabo una nueva limpieza del fondo marino de la zona de San Feliu de Guíxols. Sabéis perfectamente que en este espacio de radio, en este programa, felicitamos desde aquí estas iniciativas y, si hace falta, felicitamos, fijaros, hasta a los ayuntamientos que las organizan, ¿eh? Y lo hemos hecho en diferentes ocasiones. Hombre, todo hay que decirlo, el Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols es un ayuntamiento especialmente sensibilizado con estos temas marinos. No hace mucho pasó por estos mismos micrófonos su alcalde hablando de la hipotética creación de unas reservas marinas, que parece que es un proyecto que va bastante avanzado. Bueno, hoy no queremos hablar de eso, sino queremos hablar de lo que es la realidad, la actualidad. El próximo domingo 6 de octubre, todos vosotros, si queréis, podéis participar en esa nueva edición de la limpieza marina de San Feliu de Guíxols. Bueno, y uno de los promotores indiscutibles de esta iniciativa es Fran Gómez, es el responsable del centro de buceo Piscis Diving. Fran, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal a todo el mundo?
Muy bien, encantado de saludarte, Fran, en una nueva ocasión. ¿Cómo ha ido el verano?
Muy bien, el buceo ha sido excelente. Hemos tenido, al principio de la temporada, sí que el tiempo estaba un poco de aquella manera, pero el mar ahora mismo está, vamos, como si estuviéramos en pleno mes de agosto. Visibilidad 25-30 metros, temperatura muy buena en el agua y a tope de peces.
La verdad es que este verano la temperatura del agua ha subido bastante, ¿no? Anormalmente, decían un par de grados por encima de lo que es normal, ¿no?
Sí, sí, así ha sido, así ha sido. Incluso la termoclina que normalmente la solemos tener a partir de los 20 metros de profundidad. Termoclina es aquel corte de agua a diferente temperatura. Uh-huh. Este año prácticamente no la hemos tenido. Uh-huh.
Bueno, hoy queremos hablar de esa nueva edición de la limpieza submarina. Y ya lleváis unas cuantas, ¿no, Fran?
Pues sí, ya hace 14 años que hacemos esta iniciativa. Uh-huh. Unas veces con más repercusión mediática, otras veces más en silencio, pero todos los años hemos estado limpiando el fondo marino de San Feliu de Guíxols hasta el punto de ser el fondo marino más limpio de toda la Costa Brava, uh-huh, aunque dando puntos negros, ¿eh? Siempre está el punto negro ese en todas partes.
Sin duda, sin duda. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que en esos 14 años de gestión, de trabajo, de iniciativa, habéis sacado cosas verdaderamente inverosímiles, ¿no?
Sí, sí, hemos sacado, pues imagínate, desde motos, cajas fuertes, cocinas, baterías de camiones, baterías de barco, uh-huh, miles de bombillas de la pesca, ¿no? De la pesca de la anchoa, bueno, de todo, un montón de cosas, de todo. Y este año tenemos una sorpresa también para sacar que es bastante impresionante.
Bueno, vamos a efectivamente hablar de lo que ocurrirá no mañana domingo, sino el próximo, domingo 6 de octubre. Creo que es la cita, a partir de las 8 de la mañana arranca todo el engranaje. Cuéntanos.
Mira, a las 8 de la mañana ya quedamos los buceadores del primer grupo, preparamos equipos, hacemos un briefing de seguridad, ya que vamos a estar sobre todo tocando hilos de pescar. Realmente lo que nos concentramos este día es en sacar hilos de pescar, nos convertimos un poco en cirujanos del fondo del mar. más que nada para salvar a las gorgonias, que son animales muy sensibles y que otras veces pues apenas te puedes parar o te puedes entretener a desenganchar el sedal. Y este día pues vamos a por ello, ¿no? A por el sedal. Incluso hemos visto una recuperación tremenda de las gorgonias en la zona donde estamos limpiando cada año. Uh-huh. Es alucinante lo agradecida que llega a ser la naturaleza. Uh-huh.
Bueno, a las 8 de la mañana arranca todo este engranaje, la explicación, el briefing correspondiente, porque ¿cuál es la zona que vais a limpiar? Nunca mejor dicho.
Mira, las zonas dependerá del estado de la mar siempre, ¿no? Por nuestra seguridad. Pero las zonas a limpiar son Sadolich, en la punta de Portsalví, que es la zona que se está trabajando para hacer la microárea marina protegida. También se hará la zona de Planetas, que es una zona que tiene bastante impacto porque llega el agua fluvial de San Feliu, y en esta agua fluvial pues viene de todo, ¿no? Flotando, pues todo lo que te da asco, pues eso viene flotando ahí, ¿no? Y luego también la zona de Palm Beach, que es donde desemboca esta riera de la que estamos hablando. Esta riera que tendría que estar ya canalizada hace tiempo y en condiciones, ¿no? Y todavía no la tenemos. Entonces, estas son las tres zonas donde se va a limpiar este año. Son las mismas zonas de todos los años. Es la zona donde más impacto humano tenemos. Las otras zonas están prácticamente limpias.
Uh-huh. Oye, anteriormente decías que habéis llegado a sacar hasta motos, ¿no? Pero ¿cómo llega una moto? Imagino que también a través de la riera, ¿no? De riadas que quiero pensarlo, vamos. No quiero pensar que nadie tiene la poca sensibilidad de coger una moto, subirla a un barco, irse al mar y tirarla.
Pues sí, sí. Bueno, yo pienso que la moto esta que encontramos debía ser robada, seguramente. Porque en el sitio donde estaba, o sea, aquello no se había caído, ¿sabes? Se había ido a tirar de alguna manera, a hacer desaparecer de alguna manera, ¿no?
Caramba.
Entonces, pues no sé, hay de todo. Hubo un año que hicimos una limpieza de fondos que empezamos a encontrar un montón de garrafas de plástico de 25, 30 litros y nos enteramos que era de una embarcación de narcotráfico. O sea, cada año hay una cosa diferente.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, limpiando el fondo marino, una buena acción medioambiental que parece que no, pero que da sus frutos, ¿no? Año tras año, limpiando ese fondo marino de la zona del litoral de San Feliu de Guíxols, pues evidentemente el fondo marino pues lo agradece, y tal como nos decía Fran, pues es agradecido, y las gorgonias, por ejemplo, están en mejor estado, ¿no? En cualquier caso, a partir de las 8 de la mañana, ¿la cita exactamente dónde es, Fran?
La cita será en la explanada del Club Nautic, donde están nuestras instalaciones, al lado del barco. Uh-huh. Es muy fácil de llegar, es en el rompeolas de San Feliu.
¿Sí?
Cuando llegas al principio de rompeolas, a mano derecha ya nos veis. Ahí tenemos las banderas, tenemos la caseta y la base de operaciones del barco. Es muy fácil, ya se verán allí los buceadores y todo el tinglado, que habrá mucho follón.
Uh-huh. ¿Tienen que tener previsto algo, llevar algo los buceadores?
Sí, yo les recomendaría que consiguieran unas tijeras de aquellas típicas que no valen 2 euros, porque se oxidan todas, ¿no?, al final. Para los sedales, y traer guantes también. Nosotros tenemos redes para ir poniendo la porquería y, uh-huh, y ellos con que traigan eso tenemos bastante.
En cualquier caso, cada buceador le dais una red. ¿Tienen que pagar lo que es la embarcación, la botella de aire? Cuéntanos.
Sí, hay un precio especial de barco y botella.
Sí.
O sea, sí, barco y botella, que son 23 euros, y con el equipo completo son 30 euros.
Uh-huh.
En esto entrará un bocadillo, un refresco y, bueno, las actividades que haremos en el puerto.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos la sorpresa que nos decías anteriormente. Cuéntanos.
Bueno, hemos encontrado el otro día, sabes que en San Feliu estamos intentando hundir un barco hace tiempo, ¿no?
Sí.
Estamos esperando los permisos, ¿no?, para descongestionar un poco lo que es el Portsalví. Bueno, pues al lado del barco, el barco está en el puerto, al lado del barco hemos encontrado, ¿sabéis la máquina aquella típica de los niños que hay delante de las tiendas con dos volantes que hace mucho ruido, le echas 1 euro, uh-huh, y se va moviendo para adelante y para atrás? Pues eso sí. Es lo que nos hemos encontrado debajo del agua.
Caramba, pues sí que es una sorpresa, ¿no?
Sí.
Pues sí que es una sorpresa, ¿no? Bueno,
sí.
Me gustaría tener una charla con la persona que lo ha lanzado al agua, ¿no? Sería interesante,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí, falta un poco de conciencia por parte de todo el mundo, pero incluso nosotros que de alguna manera nos consideramos, pues eso, activistas del medio marino, ¿no?, de la naturaleza, nos damos cuenta muchas veces que también cometemos errores, ¿sabes? Entonces lo que falta es educación medioambiental, pero ya en las escuelas, pero de verdad, no pasar por encima.
En alguna ocasión, algún año, habéis hecho también una limpieza no subacuática, sino en superficie de alguna zona. No sé si este año también lo montáis.
Sí, este año, pues al mismo tiempo que vienen los buceadores, vienen también parte de la familia, gente del pueblo. La gente pues va a limpiar a calas y también van a limpiar con los kayak. El kayak es una herramienta muy buena para acceder a sitios donde prácticamente no puedes llegar. Ya tenemos también localizado un esqueleto de otra moto y unas ruedas. O sea que habrá gente que irá desde superficie, gente que irá por debajo del agua, gente irá a las playas, habrá gente por todas partes limpiando y recogiendo.
Bueno, estamos hablando de esta iniciativa medioambiental el próximo domingo, 6 de octubre, Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà. Ahí es la cita, a partir de las 8 de la mañana, en esas instalaciones del Club Náutico. Ahí vais a encontrar, bueno, pues un grupo de buceadores sensibilizados con ese entorno marino, ¿no? Qué buena falta hace. Ojalá tomaran nota los diferentes ayuntamientos de todo nuestro litoral, porque les haría falta una buena limpieza marina, ¿no? A veces uno tiene ocasión de bucear en diferentes lugares y ve verdaderas barbaridades hundidas, ¿no? Cosas que han llegado bajo el agua por la acción humana, ¿no? Y ese punto de concienciación, Fran, yo creo que es el más importante, ¿no? No solo limpiar, sino que quizá los niños, creo que también participan mucho, ¿no?, en estas iniciativas en Sant Feliu de Guíxols, pues vean exactamente lo que realmente se ha podido sacar de debajo del agua.
Sí, sí. Claro, es un ejemplo fundamental, ¿no? O sea, ver lo que tienes en tu propia casa, la porquería que no va a desaparecer de otra forma, ¿no? O sea, encuentras cosas que son súper viejas, porquería súper vieja, que dices tu madre mía, esto si no lo sacamos nosotros de aquí, se quedaría aquí contaminando, ¿no? Baterías, por ejemplo, de barco. ¿Sabes? Hay que ser ya un homicida, ¿no?, para tirar una batería de un barco al mar.
Uh-huh. Eso contamina una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, encontramos alrededor de la batería, todo lo que está alrededor, pues está todo muerto. Y evidentemente los organismos que viven cerca, pues supongo que estarán contaminados.
Uh-huh. Fran, déjame que te pregunte qué apoyo tenéis por parte del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols.
Bueno, el Ayuntamiento siempre está ahí, ¿no? El Ayuntamiento nos ofrece, pues eso, las bocatas, los refrescos, ¿no? Y si necesitamos algo de música o escenarios, siempre están ahí. Y luego, pues eso, ¿no? Apoyarnos a todas las cosas que hacemos. Sabes que al final hay muy poco dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, para todas estas cosas, al final es lo último que queda de dinero, ¿no? No quedan partidas presupuestarias. O sea, que realmente son los voluntarios, los buceadores, los que ponen ahí el esfuerzo y los que le dejan todo limpio.
Oye, ¿cómo está, en qué situación está ahora mismo la creación de la Reserva Marina? Que tuvimos ocasión de hablar con el alcalde y estaba muy entusiasmado con este proyecto.
Sí, la Reserva Marina estamos adelantando pasos. Todo es muy lento porque es todo burocracia y a veces es una frase en un escrito que esa frase pues no puede ir ahí y la Reserva Marina queda tirada para atrás y hay que otra vez remontarlo todo otra vez, ¿no? Rehacerlo todo otra vez. Entonces estamos ahí. Mira, si fuera un aeropuerto ya está lo que decir. O sea, yo me entiendo como después de 14 años que se está pidiendo la Reserva Marina, con toda la fuerza que ha ido pasando por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, que todavía el pueblo no la tenga, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco... A mí es que realmente me sería muy fácil hacerla, sería 2 minutos hacerla. Pero claro, tiene que estar todo el mundo de acuerdo. Pues imagínate, pesca deportiva, pesca artesanal, pesca profesional, industrial... tiene que estar todo el mundo de acuerdo, ¿sabes? Sí. Y al final es un espacio tan pequeño, y hay una lucha tan grande de poder por conseguir, los animales son los que quedan perjudicados, ¿no? O sea, ves los campos de gorgonia que hablábamos antes, que habían tantos antes, ¿no? Y ahora quedan apenas 6, 8 gorgonias, ¿no? O sea, no podemos esperar más, esto se tiene que agilizar y sobre todo dar preferencia a los animales que viven debajo del agua, más que a las personas que hayan estado haciendo uso de eso durante no sé cuántos años.
Uh-huh. En fin, ojalá escuchen estas palabras quien las tenga que escuchar y que se pueda ir acelerando esa reserva marina de Sant Feliu de Guíxols, una microreserva, son dos en particular, intermitentes, pero yo creo que aceleraría también, bueno, pues la recuperación de los fondos marinos, aparte que yo estoy convencido que sería también un motor económico para la localidad de Sant Feliu. En fin, en definitiva, la realidad, mañana no... No os confundáis, ¿eh? Mañana, ¿no? El próximo domingo, 6 de octubre, una nueva edición de la limpieza marina de Sant Feliu de Guíxols a partir de las 8 de la mañana. Si queréis participar, estáis invitados en esas instalaciones del Port Nàutic y, bueno, pues formaréis parte del equipo de limpieza de las personas sensibilizadas con el fondo marino. Querido Fran, que sea todo un éxito. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate. Gracias. Muy buenos días. Bueno, pues enseguida llega el tiempo, nos vamos a ocupar de la previsión meteorológica y después, tras la previsión meteorológica, sabremos cuál es el tiempo que esperamos para hoy sábado y mañana domingo. Hoy hablamos con Eduard Ametlla, Carme Parareda y Pere Forés, socios fundadores del submarino Ictíneo 3. Es el primer submarino científico catalán. Estamos con ellos enseguida.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-32-69-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
A temps que sembla que es complica una miqueta per aquest cap de setmana. Avui dissabte, cel mig ennuvolat amb ruixats que augmentaran també a la tarda. Demà diumenge plourà el Pirineu i a la tarda ho farà el nord-est. Les temperatures baixaran un pèl. En quant a l'estat del mar i el vent, avui a l'Alt Empordà entrarà vent fluix del nord al nord-est. A la resta de la Costa Brava predominarà en aquest cas al sud. A la costa central hi haurà garbí i a la costa sud xaloc amb marejol. Demà diumenge al sud del cap de Salou i a la Costa Brava circularà vent de migjorn. A la resta del litoral predominarà el vent del sud-est. A la nit, a primera hora, hi haurà terrals o també calmes. Bé, de seguida entrem amb tertúlia, protagonista fonamental, un submarí, el seu nom, Ictíneo 3. Avui en parlem amb la Carme Parareda, el Pere Forés i l'Eduard Ametlla. Seran uns instants.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Sebastià Sabater, 38 anys d'experiència i un servei excel·lent. Sebastià Sabater, especialistes en maquinària de jardineria, amb servei tècnic propi. La nostra experiència al servei del teu jardí. Les millors marques, una atenció personalitzada i tots els nostres coneixements al teu servei. No ho dubtis, Sebastià Sabater, a l'Avinguda Enric Prat de la Riba 12 de la Bisbal de l'Empordà, 972-6404-72. Connecta't a sebastiasabater.cat i descobreix tot el que podem fer per tu.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Tornem de la previsió meteorològica. Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. Sabeu que la veritat és que la tecnologia aplicada al sector marí cada cop ens sorprèn més. Veureu, fa uns anys passaven per aquests mateixos estudis els promotors del submarí Ictíneu 3. Aleshores, un projecte que iniciava el seu camí, podríem dir tímidament, però amb una il·lusió molt clara, i era materialitzar el primer submarí científic català. En aquell moment existien moltes inquietuds, incerteses també econòmiques, que feien encara més complex el projecte. Ara mateix, i després d'uns quants anys, exactament 9 anys, el projecte, podem dir i podem parlar ja d'una realitat. Estan ja pràcticament a la recta final de fer realitat aquest somni. Bé, amics, avui ens acompanyen els seus fundadors. En primer lloc us presento la Carme Parareda, és sòcia fundadora i directora d'operacions. Carme, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Pere Forrés, que és soci fundador i director de la construcció del submarí. Pere, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut. Bé, podríem dir que pràcticament això està enllestit, no?
Bé, sí, després d'aquests 9 anys i més de 80,000 hores de feina, ara estem a pocs dies de tenir tot el submarí muntat i a punt per poder fer les primeres proves de mar.
Uh-huh. Escolta, com neix la idea fa 9 anys enrere, no?, de crear un submarí, el primer submarí científic català?
Home, lo raro és que nosaltres fóssim els primers fa 9 anys, quan tots els països del nostre entorn, tot això ho havien desenvolupat molts anys enrere. Jo, quan era petit, veia el Cousteau i veia totes unes històries de països que tenien submarins i que feien investigació al fons del mar. I, bueno, anava passant el temps i aquí no en teníem, i va arribar un moment que vam dir, bueno, doncs, si no es fa, ho fem nosaltres, perquè hem de tenir un submarí per poder investigar el fons del mar i per poder assistir en cas de desastres ecològics, si s'enfonsa un vaixell o hi ha alguna desgràcia d'aquestes.
Uh-huh. De seguida, també, en aquesta tertúlia parlarem també de les aplicacions. Crec que és important també determinar les aplicacions d'aquest submarí Ictíneu 3, que ja, dèiem, doncs, pràcticament està enllestit. Bueno, encara resten diferents qüestions, però la cosa està ja molt, molt avançada. Bé, és un submarí, per cert, que té previst una profunditat que pugui baixar fins a una profunditat aproximadament de 1.200 metres.
Bé, aquest submarí està dissenyat per 1.200 metres i aleshores té uns marges de seguretat i uns marges de test que arriben fins molt més enllà, i per tant la profunditat nominal és aquesta, 1.200 metres. Uh-huh. Això el convertirà en el novè submarí del món que està en actiu, que podrà baixar més profunditat.
Uh-huh. Bé, aquí en els estudis de Ràdio Estel, avui també, ens acompanya un molt bon amic d'aquest programa, els coneixeu perfectament. Home, no a 1.200 metres va baixar, però fa uns quants anys va baixar fins a 100 metres. Eduard Ametlla, com estàs? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia, gràcies.
Això va ser tota una experiència, baixar a 100 metres, no amb submarí, sinó no, directament.
Però total, és qüestió d'un zero.
Un zero. Faltava més o menys. Bé, tu tens un paper també en aquest projecte que anirem desenvolupant al llarg d'aquesta tertúlia, i sobretot, doncs, un paper, jo podria dir, entusiasta.
Entusiàstica al 100%. I el meu paper no és més que un. Que, tu saps que l'Ajuntament dona la targeta rosa per utilitzar... Uh-huh. Jo vaig incidir des de bon principi que m'hi posessin, que jo podia anar també gratis amb aquest submarí. Aleshores em van dir, parli amb el senyor
jo
Pere...
Jo crec que tindreu cua, Tindreu cua, jo crec. Sí.
Jo en la targeta no hi figura, Però, tot i així, vaig per bon camí perquè coneixin ni més ni menys que els constructors, no? O sigui, uh-huh.
Sí, sí. La veritat és que és un somni, no? Un submarí, sí, 1.200 metres de profunditat. Home, aquí tenim a l'abast descobriment d'una zona pràcticament inexplorada, no?
Totalment. Totalment inexplorada, al fons del mar. No es pot considerar mai que estigui explorada, perquè encara que hi hagi un submarí que en el seu moment va baixar la fossa de les Filipines a 11.000 metres, crec que era, bueno, va explorar un petit tros de equis metres quadrats, però tot l'altre no sabe ni el que hi ha. No solament a 11.000 metres i a 1.000, ni a 100 metres, no sabem exactament el que hi ha, no? Per tant, el camp que s'ofereix a un submarí d'investigació d'aquest tipus, equipat amb tota la moderna tecnologia, hi ha una altra cosa que no és tan moderna, però que és molt eficient, que és l'entusiasme humà, no? Pues aleshores, amb això es pot descobrir moltes coses.
L'entusiasme, la il·lusió que van posar doncs, tot l'equip de la construcció amb el Pere Forés com a director al capdavant, no? Ha estat un somni fet realitat. Ara dèiem doncs, que ja està pràcticament doncs, enllestit doncs, aquest projecte. Però al llarg d'aquests 9 anys, al llarg d'aquestes milers i milers d'hores de feina, Carme, Pere, quines han estat les dificultats més importants en les que us heu trobat per que quasi us han fet tirar la tovallola?
Bé, les dificultats més importants han estat les econòmiques, perquè les dificultats tècniques, doncs, pas a pas, sempre s'acaben resolent d'una manera o d'una altra. Però el factor econòmic, doncs, aquest és més difícil de resoldre per un mateix.
Per tant, aquesta financiació econòmica, aquesta financiació del projecte, ha estat per empreses d'àmbit privat?
Bé, la financiació d'aquest projecte, a diferència d'altres projectes del món, està molt diversificada. Normalment els submarins per aquesta profunditat són submarins públics, pagats amb diner públic per després poder que reverteixi en investigació i en beneficis públics. Nosaltres aspiràvem almenys que una tercera part fos així. Hem arribat a un 21% amb subvencions públiques, però que ens han costat molta feina i que hem cobrat molt tard. I aleshores hi ha una part molt important, més gran que aquesta, que és que són diners de particulars. Estem parlant de 500.000 euros de subvenció, quasi 700.000 euros de diners particulars, gairebé 200.000 euros de subscripció popular, amb més de 1.700 persones que hi han participat, i després la part més grossa de totes, que són préstecs públics i privats, que quasi arriben al 50%.
Per tant, la financiació total del projecte, de quina xifra estem parlant?
Estem parlant, de moment, hi ha 2,5 milions d'euros.
2,5 milions d'euros.
Que això ens permetrà arribar fins al dia que posem el submarí a l'aigua i fem al port i fem les primeres proves de funcionament.
Perquè a l'entrevista prèvia m'explicava el Pere, clar, de moment encara no heu provat literalment el submarí, i m'explicava el Pere, doncs aquí es van provant les coses poc a poc, no? I per parts, no? És així.
Nosaltres anem provant primer components individualment, després comprovem el funcionament de tot un subsistema, i ara el que estem és ajuntant tots els subsistemes del submarí per ja fer la prova final de taller i després la prova de mar. Però sí que hi ha moltíssimes coses que estan ja totes provades, fins i tot la part més important, que és on van les tres persones. Això ja es va provar a pressió fa 2 anys i ja està més que provat. Però sempre falta la prova final, que és ajuntar-ho tot, veure que no hi ha interferències, que tot casa bé, no?
Escolta, és un submarí groc, no? Per què groc? Fa al·lusió a la popular cançó Yellow Submarine? O...
Jo crec que la cançó va venir després de que ja s'havien fet submarins grocs. El groc és un color que es veu molt en el mar, encara que hi hagi poca llum, i per això fem els submarins grocs, perquè nosaltres, a diferència dels militars, volem que se'ns vegi.
Donant un cop d'ull doncs, a la trajectòria d'aquests 9 anys, un es dona compte doncs, de la realitat i la importància que té aquest projecte. De fet, crec que no fa pas massa als Estats Units i vau rebre molt bones crítiques, molt bona acceptació. Inclús el James Cameron va fer alguna al·lusió, no?
El James Cameron, en persona no, eh? Sempre hem dit que vam estar parlant amb l'enginyer en cap del James Cameron. El James Cameron ara fa una mica més d'un any va baixar una altra vegada 11.000 metres a la fossa de les Marianes amb un submarí que havien estat construint en secret. Aleshores, l'enginyer que havia dirigit tot aquest projecte, al veure el nostre submarí, doncs li va agradar molt i va dir que en el James Cameron li agradaria. Com que el seu submarí tenia una finestra molt petita i ja de moment no està operatiu, esperem que algun dia el James Cameron, que és una de les persones que ha baixat més vegades amb submarins, doncs vagi amb el nostre.
una trucada. Hola, sóc el James Cameron. No crec que hagi tingut problemes de finançació, no, ell?
Ell no, perquè ha fet les dues pel·lícules més taquilleres de la història.
I tant, i tant. Digue'm, Eduard.
En Cameron va ajudar després, o dos anys que jo.
Aquí hi ha prioritats. Aquí hi ha prioritats. Home, només faltaria. Només faltaria. Amics, estem parlant d'aquest submarí, una realitat. Ja pràcticament estem parlant d'aquesta realitat. Ictíneo 3, avui ho estem analitzant. Fem una petita pausa i de seguida sabem sobretot quines són les aplicacions i el paper i què farà exactament l'Eduard amb l'Ictíneo 3. No us ho perdeu. Fins ara.
Ràdio Estel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
A tota costa.
Molt bé, doncs seguim endavant fins a les 11 en punt del matí parlant del submarinisme, parlant del món del busseig i, en definitiva, parlant del món marí. Avui estem parlant, i realment doncs, és molt interessant, doncs, de la realitat i de la feina que han fet un equip de professionals en la construcció d'aquest primer submarí científic català, l'Ictíneo 3. Després de 9 anys de feina, ja la cosa està pràcticament enllestida. Anem a parlar sobretot d'aquestes aplicacions, no? Per què servirà aquest submarí, bàsicament quines són les aplicacions que se li podran donar un cop ja estigui en marxa?
Doncs podrà fer recerca sota el mar, qualsevol tipus d'investigació científica, de l'àmbit de la biologia, de l'oceanografia, geologia marina, qualsevol recerca que vulgui fer els científics a sota el mar. Podrà fer també filmacions i pel·lícules, perquè té una finestra molt gran que ens dona un camp de visió excel·lent. Pot fer treballs submarins, treballs doncs, amb infraestructures marines. Al fons del mar doncs, hi ha cables submarins que ens permeten comunicar-nos, hi ha emissaris, hi ha canalitzacions, hi ha ports, hi ha un munt d'estructures doncs, que necessiten un manteniment, una inspecció. També pot fer aquest tipus de feines, pot intervenir en casos d'emergències, com doncs, el desafortunat cas del Prestige, en enfonsaments, donar suport als cossos de rescat i als cossos d'emergència. Un munt de tasques pot baixar simplement gent que vol veure el fons del mar, que té una inquietud per veure com és aquest món desconegut i disfrutar d'una immersió.
Per tant, tindrà aquest component anava a dir, no sé si és l'expressió adequada, turístic
sí,
o...
Sí, podem dir turístic o personal o viatger, com se li vulgui dir. Sí, qui vulgui provar aquesta experiència, doncs pot baixar amb nosaltres.
Doncs aquí teniu el primer,
sí, sí, sí.
L'Eduard Omella, que després ja anirà el James Cameron, però tu primer, Eduard. Realment és una experiència que tu esperes amb molta il·lusió, no?
Molta, molta. Per mi, aquest submarí és a part de, forma part d'una il·lusió passada que us ho explicaré en breus moments. Jo va haver una època que em vaig dedicar a fer programes per televisió i sèries, no? Aleshores vaig entrar en contacte amb Televisió Catalunya i els hi vaig presentar un projecte que es titulava precisament Aventura d'un submarí groc, les aventures d'un submarí groc. En síntesi, per no allargar-me, era un home gran que tenia un accident d'immersió important i que li deien, vostè no pot baixar més al fons del mar, que som inquiet, diu, bueno, pues jo no deixo de baixar-hi, si no puc baixar-hi m'escafant el torn, vull baixar amb un submarí. L'home es veu que anava bé de diner, es va fer un submarí i comença a baixar i a participar en operacions científiques. Aquest projecte va agradar a TV3. Tant va agradar que si un dia em van parlar d'aquest projecte amb l'empresa Lorimar, que ara torna a estar de moda. Lorimar són els que van fer el programa de Dallas. Era un argentí que representava Lorimar aquí, estava en contacte amb Catalunya, a la Televisió de Catalunya, i els van explicar aquest projecte. I aquest argentí que representava Lorimar diu, això m'agrada molt. I diu, em poden deixar aquest projecte? I diu, és el senyor Mella, no sé si... Jo vaig dir, sí, home, no, encantat. I se'l van emportar, i van dir, i al cap d'un temps m'han contestat, van dir, els interessa, però volen convertir aquesta sèrie en lloc d'una cosa d'investigació científica, més o menys, l'exploració submarina, la volen convertir en una pel·lícula d'acció. Per què va passar? Com tantes coses en el fons del mar es perden, no el trobes mai més. Això es va perdre en les profunditats de l'Orimar, I Televisió de Catalunya també, eh? És a dir, que la Televisió de Catalunya ja es va oblidar de la sèrie i es va oblidar de mi i les coses així. Però les aventures d'un submarí groc, escolta, i ara les puc viure directament una vegada o dos, no ho sé, ja veurem. O sigui que la il·lusió meva és important, sí.
Escolta, si ara mateix el Pere i la Carme es posessin a la teva disposició i dir, Eduard, allà on vulguis anar, quina seria la zona o, del litoral... Oi. N'hi ha tantes, no?
Moltes, 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 però n'hi ha una que em sembla que els n'hi vaig parlar. Jo fa molt, no fa per molt, a través d'uns pescadors així, vam localitzar en un punt determinat del ric de Blanes, per la Mot, per allà, es van localitzar fòssils. Els fòssils vam detectar que eren fòssils de mastodonte, però d'una manera efectiva perquè hi havia peces molt maques, tretes sempre del mateix lloc en el ric de Palamós. A 200, 300 metres, no? Aquest seria un dels llocs, encara que no siguin a 1.500 metres, seria un dels llocs que podria ser interessant.
Perquè, evidentment, doncs, aquesta profunditat, 1.200 metres, la profunditat límit, no? Estem parlant. Quines serien les característiques tècniques, a grans trets, i perquè tothom ho entengui, perquè imagino que teniu un llenguatge molt tècnic entre vosaltres, també, no? Perquè tothom ho entenguem, les característiques tècniques d'aquest submarí.
Bé, una de les coses que no hem dit és que és un submarí per tres persones. Aleshores, aquestes tres persones van tancades a dintre d'una esfera metàl·lica amb una cúpula de metacrilat d'un metro 50 al frontal i una més petita zenital per mirar cap amunt. Aleshores, tot això va muntat dintre d'uns carenats exteriors en formes hidrodinàmiques i hi ha tot d'equipament que va a l'exterior. Aleshores, aquest submarí va amb bateries d'ioliti. El resultat de posar bateries d'ioliti, utilitzar compòsits i un munt de tecnologies que hem anat fent és que és un submarí molt lleuger, que hem arribat a 5,3 tonelades quan els submarins per aquesta profunditat solen estar entre 8 i 12 tonelades. Aleshores, això fa que sigui molt més econòmic de traslladar, de posar l'aigua, el barco que l'utilitza, etc. Al final és un submarí molt polivalent, molt hidrodinàmic, que pot fer moltes milles per sota l'aigua, que podrà realitzar grans tasques, que es pot acostar molt a l'objecte a investigar, que té molta maniobrabilitat perquè té motors en totes direccions i es pot moure com un helicòpter, i tan senzill com moure un joystick. Al final és un submarí molt fàcil de pilotar, amb molta seguretat, amb molta visibilitat i amb molta autonomia.
Deies, doncs, la distància. Crec que són 20 milles, no?
els càlculs que hem fet, perquè no ho hem provat, això, els càlculs que hem fet d'hidrodinàmica, tenint en compte els motors i les bateries i tot això, ens permetran fer 20 milles per sota l'aigua, que és una distància molt, molt, molt gran en comparació amb els submarins que hi ha actualment. Proporcionalment, a l'hora de desplaçar-se per sota l'aigua, el nostre submarí té entre 2 i 4 vegades més d'energia que la major part de submarins d'aquest tipus que hi ha pel món. Per tant, podrem fer tasques que fins ara no es podrien fer, que és d'exploració, de posar el submarí a fer milles per sota l'aigua, fent un traçat, buscant, doncs, per exemple, una caixa negra d'un avió que ha caigut, que és una de les aplicacions perquè es solen utilitzar els submarins.
Perquè aquest submarí comporta també com una espècie com de braços, no?
Bé, de moment no els portarà perquè hi ha una qüestió econòmica que ho impedeix, però serà un bon submarí d'observació.
Sí,
però a part dels braços té molta facilitat per incorporar altres tipus d'instruments científics. Doncs, si volen agafar els científics mostres d'aigua, si volen posar un tipus de sensor, un instrument de mesura, tot això és molt fàcil de posar i treure segons qui sigui que vagi a fer.
Inclòs els braços, és una cosa que es pot muntar i desmuntar.
Mm-hmm. Perquè deies aquesta capacitat del submarí per 3 persones, evidentment doncs, hi ha la persona doncs, que manipula doncs, aquest submarí, és una sola persona, per tant, són dos persones que...
Un pilot i dos passatgers.
Bé, l'autonomia, la profunditat, el desplaçament de tot plegat, n'hem parlat. Com t'imagines el fons marí a 1.000 metres de profunditat, Eduard?
De cap manera. De profunditat, jo, de la manera que ja havia sentit parlar del fons marí a 1.000 metres de profunditat, era un fons marí pues, totalment erm, sense vida, molt fang, és molt freda, però en quant a vida, jo sabia que hi havia poca vida. Però últimament, com molta gent aficionada amb aquest tema, vaig sentir parlar de les urgències volcàniques que hi ha a gran profunditat i del miracle que hi havia en un lloc on no hi ha llum, on no hi ha possible fotosíntesi, on no hi ha vida pràcticament, o una vida molt limitada, doncs hi havia llocs que semblaven tropicals, degut a la temperatura de l'aigua, degut a les condicions de composició de les aigües al voltant de la surgència volcànica, allà es veien elements marins de que són pràcticament tropicals o que poden trobar-se 25-30 metres amb unes mides determinades. Es van veure que hi havia, doncs, per exemple, espirògrafos que feien quasi un metre d'alçada quan normalment no passen de 30 o 40 centímetres. Uh-huh. I, bueno, és la descoberta d'un nou sistema del món submarí que fins ara no se'm sentia parlar. Jo li he sentit parlar possiblement deficientment, no molt gaire a fons, però sí que n'he sentit parlar i sí que és una font d'investigació molt important. És una investigació i desenvolupació d'aquesta investigació i, en fi, jo crec que aquí trobarem, jo et col·laboraré amb tot el que pugui, col·laboraré amb Ictinius, per veure si jo puc col·laborar d'alguna forma amb aquest tema.
Imagino que és tot un privilegi, no?, tenir una persona com l'Eduard Ametlla tan abocat i tan compromès amb aquest projecte.
Home, i un pioner, és a dir, nosaltres ens vam conèixer fa uns quants anys, després hem reprès el contacte fa poc, però clar, no volíem posar el submarí a l'aigua i fer les primeres immersions sense comptar, i també com a reconeixement, amb un pioner de l'exploració submarina. Mhm.
Uh-huh. Això és evident, no? Estàvem parlant del finançament. Clar, hi ha dues parts de finançament. El finançament per fer realitat un projecte que ja pràcticament està acabat, però posteriorment, el que deies tu, Pere, ve el dia després, no? Això s'ha de mantenir. Per cert, quin serà el port base del submarí?
Encara no ho sabem perquè, igual que el senyor Ametlla, nosaltres pensem o tenim interès en explorar moltes zones. Aleshores, pot ser que el port base vagi canviant o pot ser que sigui sempre el mateix. No ho sabem, això, encara.
Uh-huh. I el que dèiem, doncs, aquest finançament del dia després, del manteniment, no sé si heu quantificat ja el que pot costar mantenir doncs, un submarí d'aquestes característiques.
Sí, de fet, nosaltres tot el tema del finançament per construir el submarí vam demanar un últim esforç a la societat civil amb la campanya de Verkami que vam fer aquest estiu, en el qual van entrar gairebé més de 60.000 euros, de gairebé 1.200 persones que hi van participar. Això ens permetia arribar fins aquest setembre i acabar el submarí si no teníem cap entrebanc, no? Aleshores, ara estem una miqueta passats de límit, estem a molt pocs dies de tenir el submarí acabat, però qualsevol entrebanc que puguem tenir ens suposarà un problema econòmic. Per tant, seguim necessitant suport econòmic. I necessitem suport econòmic també perquè si aquest volem que sigui un submarí d'investigació, necessitarem diners per fer aquesta investigació. Ara estem en un moment que tots vivim molt bé gràcies a la ciència i la tecnologia, tenim penicilina, tenim una gran quantitat de coses que fa 150 anys no ens les podíem imaginar. Ara la ciència està en un mal moment, no hi ha diners, recursos per a la ciència ni pel desenvolupament, però demanem a la societat civil que ajudi a que no caiguin totes aquestes infraestructures. No estem parlant només del submarí, sinó de moltes més coses que s'hi cauen. Retrocedirem molts anys i trigarem molt temps a arribar a aquest punt. Per exemple, al submarí hem trigat 9 anys a arribar aquí. Si això ho perdéssim ara, necessitaríem 9 anys més qui s'hi posés, perquè a nosaltres ens costaria molt tornar-nos a posar.
La societat civil és un pas, però, per exemple, ara t'estàs escoltant, espero, empresaris, no? I diuen, jo quin benefici tindré? Si poso tants diners per aquest projecte, Ictinio 3, tu saps que les empreses ara mateix busquen rentabilitat, no? Un euro, si aposten, sí, no? Aquest euro. Uh-huh. Quina seria aquesta rentabilitat o què és el que doncs els repercutirà aquesta aportació?
Sí, nosaltres el que oferim és la visibilitat que tenim davant del país i davant de tot el món amb aquest submarí, i més en el moment en què el posem a l'aigua. És un reclam publicitari que nosaltres l'oferim per les empreses que es vulguin anunciar, siguin del sector tecnològic en el que treballem nosaltres o siguin de qualsevol altre àmbit, perquè nosaltres tenim molta repercussió tant a mitjans locals com internacionals, sigui del món de la tecnologia marina, sigui del món de luxe, de tecnologia en general. És un projecte que fora es coneix i té molta, molta difusió. Però estem oberts a qualsevol tipus de proposta, i fins ara hem tingut doncs col·laboracions de tot tipus, amb espècies, amb metàl·lic. Estem oberts a col·laboracions fins i tot doncs de desenvolupament.
I són moltes empreses ja les que han col·laborat amb aportacions de 10.000 euros, de 1.000 euros. Aquestes empreses, nosaltres posem el nom en el submarí o el logotip en el submarí, i com que el submarí aquest fins ara ja ha estat apareixent doncs durant molts anys, un cop a la setmana als mitjans de comunicació, imaginem a partir del dia que el posem a l'aigua, farà la volta al món, sortirà molts mitjans i la visibilitat serà molt, molt, molt gran. Uh-huh. I, a més, visibilitat relacionada amb una cosa de ciència, de tecnologia.
Pere, t'atreviries a dir quan o quina època o quin mes serà i podreu fer la primera immersió?
Bé, ara estem parlant de dies, eh? Que en 2-3 setmanes aquest submarí estarà a l'aigua fent les primeres proves. Quan haguem fet tot el procediment de proves a port, aleshores ens anirem a començar a baixar a profunditat.
Eduard Ametlla, espero que ens ho vinguis a explicar, eh?
Jo també ho espero.
Fes fotografies, eh? Allò que diuen quan vas de viatge, fes fotos. Sí.
Jo també ho espero, sí. I també coincideixo amb en Pere i la Carme que un cop es coneixin a fons les aptituds i possibilitats d'aquest submarí, trobem algú. Jo tinc uns noms que em van a poc cap fa temps, que n'hem parlat però que no vull comentar-lo per aquí, perquè mai voldria jo que arribés una notícia indirectament amb un dels candidats, el Sablazo, que jo penso dir-li, escolta, amic, tu ets amic de tota la meva vida, i tu, però tu no pots negar el teu recolzament amb aquest projecte, perquè tu, com jo, has mat les aigues del fons del mar i has de veure les possibilitats. Però amb una doble vertent, no ja com a submarinista, sinó com a home de ciència i d'empresa. Jo aquests noms fa dies que no em deixen dormir, perquè crec que estic esperant el moment en què diguin, bueno, va, Eduard, endavant, comença a fer els contactes aquests.
Si els hi transmets amb aquest entusiasme, espero que no diguin que no, eh? Estic convençut que no.
Bueno, no ho sé. Si en diuen que no, ho llegiràs als diaris.
Ens ho dius i nosaltres ho diem. Pere Forés, Carme Parareda, gràcies per venir. Molt bon dia i enhorabona, felicitats per tots aquests anys de feina i espero doncs que sigui tot un èxit. Gràcies, molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Amic meu, Eduard, gràcies per venir, tu també. Cuida't molt, gràcies.
No pot anar bé, saps que sóc incondicional.
Gràcies, adeu.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem la informació subaquàtica, tanquem una nova edició de A tota costa. En qualsevol cas, ja sabeu que us convidem encara a compartir dues hores de ràdio en aquesta sintonia de Ràdio Estel. En uns instants obrim una nova edició de Trotamundos. Us esperem. Fins ara.
Ràdio Estel. Són